10 i 22 minuts. Enric Soler i Marina de la Cruz, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Albert.
Som al Cafè Orwell. Avui de què parlarem?
Sí, avui parlarem d'educació.
D'acord.
Recentment, la UNESCO ha publicat un informe sobre la influència de la tecnologia en l'àmbit educatiu. La conclusió és que l'ús de la tecnologia a les aules i a casa dificulta l'aprenentatge. I aterrant-ho al context català, el mes de maig d'aquest any vam saber els preocupants resultats de l'estudi PIRLS sobre la comprensió lectora dels estudiants catalans. Mentre que el global d'Espanya obté una puntuació de 522, 10 punts per sota de la mitjana de l'OCDE, a Catalunya aquesta xifra baixa fins al 507, només per sobre de Melilla i Ceuta.
Hi ha un extracte de la notícia al periòdico que diu: les dades, tot i això, no han sorprès a la conselleria, que admeten que ja eren molt conscients de la situació. De fet, aquests mals resultats, que ja van mostrar tota la seva cruesa en les últimes competències bàsiques, ja són històrics i venen de molt abans de la pandèmia, reconeixien. Per parlar d'aquest tema d'educació, ara que s'apropa l'inici del curs escolar, avui ens acompanyen Cristina Gómez Manso, que és directora de l'Escola Estel Guinador. Bon dia.
Bon dia.
També en Francesc Jiménez, director de l'Institut de GURB. Bon dia.
Bon dia.
I la doctora Mare Rosa Buixarras Estrada, catedràtica de Pedagogia i directora de l'IDP, Institut de Desenvolupament Professional.
Molt bon dia.
Enllaçant amb aquestes conclusions, què podem fer? Perquè anàvem de vacances amb aquest repte, bueno, amb aquest problema, no?, que vam deixar apartat, no?, a veure què faríem, però clar, toca recuperar el curs i s'haurà de fer feina.
I tant. I començar a treballar el tema de la lectoescriptura no és senzill. Bueno, hi ha centres educatius que ja ho fan molt i molt bé, però d'altres que probablement ho hauran d'aprofundir una mica més i veure com ho poden millorar, no? De fet, des de l'Institut, nosaltres portem un programa que es diu Apeles, que és aprenentatge de l'electroescriptura, que les persones, en aquest cas, mestres jubilades, estaran en els centres educatius que ho demanen i ajuden en els nens i les nenes un mitja hora al dia a aprendre a llegir i a escoltar com llegeixen i expressar-se, i això està tenint molt bons resultats. O sigui que probablement, si fem servir diferents metodologies didàctiques que reforcin aquest fet, en breus tindrem millors resultats en aquest àmbit.
Francesc Jiménez és director de l'Institut de GURB. També ets professor?
Sí.
A primària o secundària?
Secundària.
Clar, secundària potser encara es veu amb més pressió, no?, aquestes dades.
Sí, sí. Clar, els centres, diguéssim, ens organitzem, recollim dades, veiem, diguéssim, quins són els resultats dels nostres alumnes, plantegem objectius de millora, intentem treballar, diguéssim, en equip, coordinant, bueno, cada vegada més, I a partir d'aquí, doncs, bueno, anem dissenyant actuacions, doncs, que ens permeten millorar. I, bueno, a l'Institut això ens està funcionant molt bé, i malgrat rebem amb preocupació aquestes dades, però, bueno, el que fem és treballar, no?, per intentar, doncs, millorar-los.
En el vostre clas s'aplica una metodologia de treball que es podria considerar diferent, no?, en aquest cas, perquè es treballa en cooperació.
Sí, una de les característiques de l'Institut de GURB és l'aposta, doncs, pel treball cooperatiu, i és una de les estratègies, diguéssim, d'aprenentatge, no? Nosaltres considerem que quan aprenem en equip, doncs aprenem més i millor, no?
Cristina, la mateixa pregunta. Des de la vostra comunitat educativa, com afronteu el repte de la comprensió lectora en els infants?
Sí, a l'escola, per exemple, tenim un projecte molt important, que és que des de petits treballem amb els infants barrejats per grups d'edat. Aquest fet també provoca que puguin gaudir dels seus coneixements tant de nivells més inferiors com superiors, sempre tenim models. Aleshores, és important tornar a tenir models a les aules, a tenir models a casa, de persones amb llibres a mans, a les mans, i sobretot, nosaltres hem comptat amb l'assessorament de la Montserrat Fons Esteve, que, com ben diu, és necessari que els petits convisquin amb models on es reflecteixin que els adults necessiten la lectura i l'escriptura. Nosaltres el que tenim en compte és que l'infant té fins a segon de primària, diguem-ne, cap als 7 anys, un procés de lectoescriptura al qual s'ha de tenir respecte cap a l'infant. I després ja vindran les altres coses. Un cop té assolit tot això, ja podrem incrementar i complementar amb altres cosetes.
Vull obrir un meló que és el de les pantalles, que és un meló que s'ha obert molt, però sí que s'ha observat durant bé, els últims anys. Jo recordo que quan jo estudiava, jo tinc 28 anys, quan jo estudiava van arribar unes maquinetes que han anat evolucionant i s'han convertit en ordinadors en alguns casos o en mòbils fins i tot, no? I s'ha defensat que el mòbil es pot fer servir d'una forma que sigui educativa. Tot i això, hem vist com, bueno, a la Xina, per exemple, hi ha hagut una limitació de les hores, escoles d'elit com l'Eton College o, per exemple, Silicon Valley, no? Que és curiós la paradoxa, no? Perquè és on hi ha totes les startups o aquests unicorns digitals, els fills, els pares que porten els seus fills a les escoles, demanen que es retiri el telèfon i les seves les mainaderes o les mainaders també els prohibeixen que estiguin en contacte amb les pantalles. Creieu que hem anat massa enllà amb l'ús de les pantalles a les aules? Una pregunta oberta que llanço.
Jo crec que sí, que hem anat massa. O sigui, és molt necessària l'ús de la tecnologia, evidentment ens hem d'adaptar a aquesta qüestió i hem d'introduir la tecnologia de manera, podríem dir, controlada, però sí que hem de vigilar que no tot sigui pantalles. Vull dir, les pantalles tenen la seva finalitat, però, clar, aquí juga un paper molt important la mestra o el mestre, que és qui triarà en el moment en què la pantalla a l'aula, si s'ha de fer servir, com es fa servir, amb quina finalitat, què volem que prengui el nostre nen o nena. I clar, això significa que no podem basar tota l'educació, almenys des del meu punt de vista, amb les pantalles. Jo crec que això, i això que deies, no, dels models que probablement donen els mestres o els pares i les mares, no?, que fan servir. Clar, aquests són els primers. Que a vegades el nen li ha de dir al pare o la mare deixa de fer servir el mòbil perquè és el pare i la mare que estan enganxats, més que no pas els nens, no? O sigui que amb això s'ha de vigilar molt i és com una metodologia més, una estratègia més que es pot incorporar perquè és bona, però el que no podem pretendre és que sigui tot pantalles. I per això jo crec que es fa bé de fer aquest reduir a les hores que el nen i nena tenen a les pantalles, que ja es veu que quan són petits, del 0 als 4 anys, no podem fer un abús d'això. I si ho fem, si necessitem això acompanyat de les famílies o dels pares i les mares.
Fem una visió a la primària i a la secundària. Cristina, a la primària, quin és l'ús de les pantalles que s'està fent actualment? O vosaltres en feu algun tipus d'ús?
A veure, el nivell de tecnologies i de l'aprenentatge de la part digital sempre s'incorpora a partir dels 8-9 anys. És un bon moment per aprendre les cosetes bàsiques digitals que, com bé està funcionant la societat, les necessitem i està clar que no les podem deixar de banda tampoc. Però sempre respectant, com comentàvem abans, tenint unes certes bases de tot el que és la resta d'aprenentatge, més de la lectura, l'escriptura. Són petites pinzellades les que s'incorporen d'eines digitals a la part d'infantil i a la part de primer i segon de primària, per exemple. És a dir, que fins que no són una miqueta més grans, no comencem a donar alguna sessió a la setmana de les noves tecnologies.
Francesc, a la secundària?
Bueno, secundària, parlaré del meu institut,
sí, perquè sí, fem una petita fotografia.
Sí, els projectes educatius a secundària són diversos. En el nostre cas vam ser centre pioner d'això, introducció de tecnologia dintre les aules. Jo personalment era una reclamació que d'alguna manera feia anys que realitzava. No entenia que els dispositius això portàtils no estiguessin a les aules i que no es pogués utilitzar, diguéssim, com a recurs d'aprenentatge, i ho vam introduir, doncs, a totes. Vull dir, la Marina va ser alumna de l'institut i ho pot corroborar.
Sí.
Després, segurament, bueno, I no era només una voluntat de l'institut, vull dir, el Departament d'Educació ha fet una aposta molt important per la introducció de la tecnologia. Des de fa 2 anys estem en el departament, subministra portàtils a tots els alumnes de secundària. Després, quina és la nostra feina? Bueno, doncs utilitzar aquest recurs doncs, per intentar doncs, això assolir el nostre objectiu, que és preparar alumnes pel dia a dia. I està clar que tenim ordinadors a tot arreu i, per tant, vull dir, és una competència bàsica que nosaltres hem de treballar. Una altra cosa és que els tinguéssim tot el dia davant de les pantalles, però vull dir que l'utilització de la tecnologia, al meu entendre, com a recurs pedagògic, jo no ho entendria que no hi fossin, vaja.
Jo faig una... Soc professor associat a la Universitat de Barcelona i vull veure si també es produeix una situació que potser la doctora Mara Rosa també li passa, que és que quan hi ha una pantalla al darrere, si fas una passejada, descobreixes partits de futbol, descobreixes, no sé, visites a les seves pàgines web i molta desatenció, perquè de fet a mi em passa. Jo si tinc una pantalla al davant, de fet em veureu que moltes vegades a mi em surt un poix al mòbil i em distrec, no? I suposo que això també pot suposar un entrebanc. Hi ha alguna manera de controlar-ho? Això teniu, no sé, alguna mena de bloqueig o de control parental, no ho sé.
Bueno, sempre ha estat el mateix. Quan no hi havia els ordinadors passava d'una altra manera, no? Passava una mosca i també et distreies. Al final es tracta de que tu facis propostes interessants als alumnes que els focalitzin, vull dir que els interessi i que estiguin per allò. Després, és el repte que tenim els profes, no? Entrem en una aula cada dia, nosaltres, no?, amb una franja de 12-16 anys, que és una franja, allò, divertida, i fer propostes que interessin a l'alumnat. Després, quan tu estàs molt interessat en una cosa, t'oblides del mòbil. Això és, entenc que és difícil, eh? Però, bueno, aquest discurs de, bueno, tens una pantalla i et distreus, no sé, jo crec que sempre hi ha hagut alumnes que s'han distret a dintre les aules, no?, amb pantalles i sense. Ara, vull dir que els professors, vull dir, hem d'estar pendents, d'això, de l'ús que se'n fa, i hem de tenir normatives, sí. I nosaltres, doncs això, vull dir, només pots tenir el telèfon mòbil a sobre la taula si és un recurs d'aprenentatge.
Utilitzant, no? Clar. Sí, l'aprenentatge, doctora Mara Rosa, sí. Permeti que li pregunti el mateix.
Perquè, de fet, a vegades utilitzem el mòbil, per exemple, per fer un Kahoot, per fer algun tipus d'activitat que pot ser això, motivadora per l'estudiant, no? Però sí que és veritat que això que dius passa, no? Que cadascú amb el seu portàtil o amb el seu mòbil pues està contínuament. I això el professorat, en el meu cas, jo sempre els dic als meus estudiants que això em molesta molt. I des del minut 1 els hi estic menjant el coco, i al final, bueno, al final no, al cap de pocs dies de fer classe ja ningú fa servir, perquè sóc bastant insistent amb el tema, no? De que, clar, a mi em molesta veure algú que està, perquè dius, què, estàs prenent apunts o estàs xatejant amb el teu amic o què estàs fent, no? I, o què estàs comprant alguna cosa per internet? I clar, sí que és veritat que hem de tenir una pauta a nivell general d'universitat o de facultat o de qui sigui, que digui no es podran fer servir els mòbils a no ser que tinguin un ús pedagògic en un moment concret, en una assignatura concreta, però això és difícil, eh? És a dir, prohibir jo crec que no és la millor manera, perquè el que es prohibeix es desitja, o sigui que s'ha de mirar com se fa, no?
Aquí tenim un exemple molt xulo. Un dels problemes que vam detectar fa uns anys a l'institut era a l'hora del pati. Vull dir, entre les aules, l'utilització dels telèfons mòbils estava, diguéssim, molt controlat, però al pati sorties i feia una mica de llàstima, no?, perquè veies aquell moment, no?, i tothom davant de la pantalla. Vam començar a dinamitzar el pati a partir de tornejos i tal, i s'ha acabat. Vull dir que és allò que deia, no? Vull dir, tu genera situacions, no?, que puguin ser interessants per als nois i les noies, i s'acaba, bueno, s'acaba. Vull dir que no estan tot el dia mirant el mòbil perquè sí.
Bueno. S'ha d'oferir l'alternativa.
Exacte, exacte.
Que et posi desconnectar, sí. Enric.
Sí, jo voldria destacar una mica, obrint l'oprisme, la mirada internacional, que el juliol de l'any passat, Dinamarca, era notícia perquè va vetar els productes de Google, ajuntaments i col·legis pels enviaments de dades legals als Estats Units. L'autoritat de protecció de dades danesa assenyalava que Google Workspace i els ordinadors Chromebook no respecten la legislació comunitària i ordenen eliminar-los d'ajuntaments i escoles. Creuen que s'ha de seguir el camí, com s'ha indicat des de la Consell els últims anys, de l'1 per 1, un alumne, un ordinador, o potser hauríem de tornar cap als llibres de text? Respecte a la privacitat, perquè hi ha menors, com ho veieu, això?
Bé, sí. Jo puc dir la meva opinió, i és que, evidentment, no hem de tornar als llibres de text exclusivament, perquè podem llegir un llibre de text avui en dia a través del mòbil o a través de la tecnologia, però sí que hem de vigilar com triem aquestes plataformes, des de quina perspectiva, si és una perspectiva pedagògica, què ens aporten, què voldrà dir qüestions de privacitat. O sigui, hem de vigilar molt quin ús en fem i qui... O sigui, que no ens comprin aquests lobbies en els llocs d'institucions educatives, perquè a vegades et compren i no penses en quina és la finalitat pedagògica de tot plegat, no? I això és, per mi, el més important, de fet, que s'ha de tenir present. No sé què en penseu la resta. Però...
Sí, està clar que també hem de comptar amb el permís de les famílies i que ha de quedar ben clar la normativa i quin és l'ús correcte de les eines.
Editor, li vull fer una pregunta. Ja que vostè és a les aules, no, formant noves generacions de pedagogs i de professors i professores, com està veient el nivell de cultura o el nivell de formació d'aquests alumnes any a any?
Jo estic una mica pessimista, perquè en aquest sentit veig que ha anat baixant el nivell per part d'això, de cultura, no? I faig una activitat sempre el primer dia de classe, que a vegades els agafo de sorpresa. Ara, com que ja fa diversos anys que ho faig, ja estudien abans, em sembla, perquè els hi faig com un test de cultura general, no? De coses tan bàsiques com qui és avui dia el president del govern, o quin és el riu més llarg d'Espanya. Vull dir, coses d'aquestes que són molt bàsiques, però que te n'adones amb un cajut, no? I van veient a la pantalla i, clar, veuen el problema que tenen molts que no saben respondre preguntes supersimples, que no tenen cap cosa, però que no les saben, no? I clar, dius, ara amb això de les PAP, de les proves aquestes que es fan per entrar a fer educació infantil i primària, doncs, jo crec que amb això anem evitant, evitem que hi hagi aquesta falta de coneixements bàsics, podríem dir, culturals, que jo crec que són bàsics per un mestre. Jo penso que el mestre ha de tenir... per mi, el mestre és el protagonista. Abans li comentava a l'Enric, no? Dic, un bon material amb un mestre nefasto no va bé. Sí. En canvi, un material dolent amb un bon mestre potser en treu meravelles, no? Per tant, jo crec que hem de cuidar a les mestres i els mestres, i els hem de formar de forma permanent en funció de les necessitats que es van trobant a la societat, i que amb aquesta formació assegurem que hi hagi una qualitat a l'ensenyament, crec que, no sé.
Clar, pensant en això, potser s'han de recuperar una mica més les humanitats.
Bàsic, això és bàsic.
Tant a l'educació, no sé si a l'educació secundària, a l'educació primària, no, per poder millorar aquests resultats, no? Que sí, vaja, en riem, no? Però jo recordo també una pregunta que vaig fer a classe de comunicació política de la separació de poders de l'Estat, i 7 de cada 10 no sabien respondre els 3 poders de l'Estat. A periodisme, vull dir, a comunicació.
Sí, sí, sí.
La tercera carrera, vull dir, era, no ho sé. Les coses estan canviant, suposo, no?
Des d'infantil i primària el que hem de fer també és oferir un ventall de lectures on tingui cabuda no només els contes, sinó els aprenentatges de coneixements, un diari, una revista, i d'aquesta manera l'infant pugui anar adquirint i creant el seu coneixement propi en cultura i tot el que ens envolta.
Cristina Gómez Manso, directora de l'Escola Estel Guinardó, Francesc Jiménez, director de l'Institut de GURB, i doctora Mara Rosa Buixarraes Estrada, catedràtica de Pedagogia i directora de l'IDP. Gràcies per ser amb nosaltres al Suplement. Ho hem deixat ara perquè no tenim temps per més avui, però us agraeixo molt haver vingut aquí a l'estudi i haver compartit una mica les impressions ara que comença el curs escolar. Gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.